relaxant, no ens emboirarem per al Vaticà com l'altre dia, ni els països de l'est. Tenim aquí la Berta de Mas Canals, ella és mestra. Fixeu-vos en els cognoms, els seus pares els coneixeu i els estimeu, conegut i coneixeu encara. Educadora a l'Escola Pere Vergés de Badalona del grup Fundació Escoles Garbí. Aquesta escola que va ser fundada pel director de l'antiga Escola del Mar, Pere Vergés, membre de l'equip de renovació pedagògica del primer terç del segle XX. Ella és mestra d'educació primària i infantil i durant 21 anys ha sigut membre de l'equip directiu de l'escola. Ha escrit un parell de llibres per infants perquè els nens aprenguin a llegir i escriure amb autors catalans. No ve a parlar com a mestra avui, sinó que ve a parlar una mica la vessant excursionista, la vessant investigadora del perquè d'aquest camí de Sant Jaume i què representa per als que hi van. Que quan vulguis, fas començar.
Molt bé. Molt bona tarda a tots. Doncs em fa molt goig d'estar aquí i a més parlar amb tots vostès d'un tema que vaig descobrir fa uns anys i que m'hi he anat aviciant. I cada any és allò que si puc, no me'n passo d'anar-hi uns quants dies a fer el camí. Tot això fa que un si li vingui interès per saber el perquè de les coses i vas investigant amb el temps. I una cosa et va portant a l'altra i doncs em fa molt goig de poder-los explicar, però és una, diguem, una experiència meva i cada un se la fa la seva. Abans de començar, voldria saber dels que són aquí qui ha anat a peu algun tros del camí de Sant Jaume que n'hagi fet. Bé, ja en tenim uns quants. Amb cotxe que hagin anat cap a Santiago de Compostela i hagin arribat, això és més abundant. O també s'aprenen moltíssimes coses. Pensin que a l'alta edat mitjana la gent hi anava amb un cavall o amb un ruc, que era com els nostres cotxes. O sigui que totes les maneres són bones de trobar-les. Sabent això, doncs jo els hi explico i cada un després ho fa, si li interessa, com li va més avinent a les seves circumstàncies. Com vaig saber que ho faria aquí a Arenys, és allò que penses, Arenys, camí ral per anar empalmar cap al camí de Sant Jaume, o sigui, passant per Barcelona, Monestir de Montserrat, Lleida, tot això ben bé. A l'època d'esplendor era l'alta edat mitjana i per tant Arenys encara no existia en aquelles èpoques, això encara no hi era en el mapa, després ja hi va ser i molt important. I, però esclar, és allò que queda la recança i Arenys no té cap lligam i un dia mirant allò, fa cosa d'un mes només, miro això que hi ha tants mossens així en els noms de dels carrers i mires Riera, tots sabem la Riera, però un tros es diu Riera Pare Fita i l'altre el Bisbe Pol. Dius, home, alguna cosa passa aquí. I m'ho vaig mirar i el mirar. El Bisbe Pol va inaugurar un pont que travessava la Riera perquè era germà de l'alcalde. Bé, és una cosa de la població que té la seva gràcia. I el pare Fita, nascut a Arenys, i aleshores vaig mirar i aquest senyor, que era jesuïta, doncs va exercir a Girona, allà es va dedicar a desxifrar escrits en la pedra de l'edat mitja, després va anar cap a Carrión de los Condes, dius, ah, això està en el camí. Carrión de los Condes va donar classes allà, però com li va agafar aquella època de l'expulsió dels jesuïtes i així, va viure una mica convulsa. Posteriorment, quan va poder tornar, llavors va ser membre numerari de la Real Acadèmia de la Història a Madrid. I mentre ho era, el bisbe de Santiago va dir, hem d'autentificar unes relíquies que hem trobat a sota l'altar major, perquè diu que durant 300 anys havien desaparegut les relíquies, misteris d'aquests que ningú els ha aclarit. I van trobar, fent obres, van trobar uns restes, ossos, vaja, dintre unes capses. I aleshores van avisar si podien anar-hi alguns tècnics a desxifrar això. I entre ells hi havia el pare Fita. Van allà i quan ell va aprofitar per fer estudis epigràfics del camí, perquè era la seva especialitat i amb el que realment coneixia. I dels restes aquells que van trobar, el seu informe diu que van trobar molts ossos, diu, muy antiguos, així, i que van poder classificar que eren de tres persones diferents, això, que no tenien parts toves, això els feia deduir que eren antics, i, vaja, amb això ja van tenir bastant prou per dir que segurament eren les relíquies que es havien perdut. Tot això forma part dels orígens així misteriosos de totes les llegendes. Són de Sant Jaume i els seus dos fidels seguidors. Són d'un tal Priscilià que havia estat bisbe al segle IV i uns que el van traslladar després de que fos decapitat. Això ningú els hi podrà assegurar. Ara, la cosa és que tot aquest assumpte va desvetllar un interès que ara és el que els hi vaig explicar una miqueta. Sí. Doncs una pregunta que no he fet és si hi han anat a Montserrat. Hi han anat? Això sí. Això és. Doncs qui ha anat a Montserrat i ha anat al camí dels Degotalls ja ha fet un tros de camí de Sant Jaume. Qui ha estat fent cua per pujar al Cambril a fer el petó a la Mare de Déu, doncs, com s'ha d'esperar, hi ha uns murals pintats i un d'ells és aquest que tinc aquí al darrere, Iter Compostelanum. I hi ha tot de camins que hi porten. Aleshores els hi donen unes imatges d'Arenys, que sempre són de bon escoltar, el Rial de Sa Clavella, que esclar no va cap a Sant Jaume, sinó que va cap a Mar. No anirien bé per aquest camí. Després, oi, que no estic acostumat a aquest... Ara, va. L'església. I aquí els ensenyo... Oi, bé, noi, no... Ah, aquí. Doncs aquí hi ha, ho vaig trobar a internet, els facsímils d'aquest llibre que va escriure el pare Fita amb un altre senyor de la Real Acadèmia aquesta de la Història, i es diu així, Recuerdos de un viaje de Santiago a Santiago de Galicia. Això, si ho troben, és molt distret de llegir. El trobes a internet, poses el títol, el pare Fita, i ja el tens a disposició. Ai... Ara, doncs bé, comencem la història que els humans, sap que a mi em va millor? Sí, sense el ratolí. Només això. Sí, sí, ja és el que he anat fent. Doncs aquest interès per anar a descobrir coses diferents, llunyanes, que tenen una certa significació, doncs comença amb les anades a Jerusalem. Després de l'edicte de 1313, doncs això es converteix en un desig que es pot complir perquè no és perseguit. I és molt curiós que s'han trobat uns documents d'aquesta tal senyora, aquesta senyora que es deia Egèria, que era del Bierzo, que també està al camí de Sant Jaume, al segle IV, que va fer un peregrinatge a Jerusalem i va passar per terra, Palestina, tot el que ara és un volcà, doncs ella ho va fer sense cap dificultat. I d'aquests escrits que ella va fer, que feia un diari, doncs se'n conserven trossos d'itinerari i també les celebracions que feien segons el ritual armeni. Sí, que Déu-n'hi-do. No havia aparegut l'islam i aleshores no era un perill anar encara cap allà, no hi havia cap problema gros. Però després ve l'islam, segle VII, i es converteix en molt perillós poder anar cap allà. Hi ha un estat permanent de guerra, encara que les ordres religioses ajudarien els peregrins, però t'hi jugaves la pell. I va baixar molt els peregrinatges cap a Jerusalem i es va anar desplaçant cap a Roma, que ves, hi havia dos apòstols importants, Sant Pere i Sant Pau, que hi havien mort, per tant hi havien els seus enterraments. Era un lloc que s'hi podia anar, va ser una mica substituït per aquest, i després Sant Jaume de Galícia. Per què? Perquè hi havia una llegenda que deien que després de mort Sant Jaume el Major, doncs que li havien tallat el cap a Jerusalem, per por que profanessin la tomba, tot, se'l havien endut per mar i per terra fins a arribar al port de Padrón, que és, vaja, donar la volta a tota la península Ibèrica, anar cap allà, i que allà el havien enterrat perquè estaria més segur. Molt bé. Aquest és Roma, ho coneixen molt bé, el Coliseu, això era... I per poder anar cap a aquest lloc, que era ben bé la fi del món conegut en aquells moments, això ja veuen, estem quan les guerres amb l'Islam dintre la península Ibèrica, la part nord, van de baixa, és més segur anar-hi, i es van fent tota una xarxa de camins que responen a les antigues vies romanes. I tots aquests camins uneixen poblacions i, a més, se'n formen de noves. I molts d'ells es colonitzen amb francs que venen i fan com un barri dels francs. Encara per aquí a Catalunya hi ha poblacions que tenen el carrer dels francs. Doncs hi és. I a Santiago també hi ha la calle del Franco, o la rua del Franco. S'hi establien aquests francs i allà doncs, feien els seus negocis, com ara fem. Vendre coses, per on passa molta gent, hi ha moltes necessitats. I era un lloc que podies viure. Quan vas fent ara actualment el camí, et vas trobant amb totes les llengües, doncs van sortint els noms del camí. Nosaltres en diem Camí de Sant Jaume, Camí de Santiago... Això era, em sembla que era aragonès. Els francesos també, perquè com bé venia del continent. I aquest és un mapa que fa impressió, la xarxa de camins grandiosa que es va establir, que anava unint poblacions fins que arribaves a l'extrem de la península Ibèrica. El camí religiós, diguem-ne, acabava a Santiago. Ara, diuen que els celtes ja els hi agradava anar fins a la vora del mar, allò on veien la mar infinita, allò els corprenia, els feia molta angúnia i creien que era un lloc que tenia el seu misteri. I hi ha gent que actualment també, quan arriben a Santiago, després continuen fins a Finisterre, fins a Finisterre. Aleshores, quan es comença a organitzar de veritat? Doncs és al voltant del segle XI que hi ha un bisbe, el bisbe Gelmírez, que a la plaça de l'Obradoiro hi ha un palau que es diu el Palacio de Gelmírez, i aquest bisbe vol aconseguir que el seu bisbat sigui el més important de la península. Té el favor dels reis, d'uns altres no, d'una tal Doña Urraca, que s'hi barallaven sempre, i aquest senyor doncs, coneixia molt el papa Calixte II. I ell va fer les seves pressions perquè veure si podien escriure algun document que acredités que allà hi havia els restes de Sant Jaume, fer propaganda una mica de tots els rituals, dels camins que es podien fer, amb quins problemes es podria trobar la gent. I van fer aquest còdex. La paraula còdex és allò, per diferenciar-ho dels rotlles, vol dir que és relligat, i és curiós que etimològicament ve de la paraula càudex, que vol dir tauleta, que és on escrivien els romans sobre cera i un punxó les coses ràpidament, no les coses que havien de quedar molt. I ara, és clar, d'això de la tauleta, fixin-se, cada vegada més tablets, oi?, que diu la gent, o tauleta, simplement. Doncs còdex ve d'aquí, O sigui que miri si ve d'antic. Aquest va encarregar amb una persona que ho escrivís. Aleshores, a la catedral de Santiago tenen aquest còdex calistí, o bé Liber Sancti Jacobi, que ja s'entén de què va, que, és clar, és una meravella, perquè és miniat, té dibuixos, és una edició molt preciosa. I allà el tenen guardat. Només va desaparèixer un any, que es veu que hi havia un lampista que se les tenia amb els canonges i el va fer desaparèixer. Durant un any hi va haver uns patiments i al final, allò del secret de confessió, no se sap com, la qüestió que va aparèixer i el llibre torna a estar al seu lloc. Nosaltres, aquí a Catalunya, també en tenim de coses d'aquestes. A l'Arxiu de la Corona d'Aragó, que és una font d'informació grandiosa, doncs tenim una còpia, encara que escapçada, del còdex aquest calixtí. Perquè en l'època de Ramon Berenguer IV, com ell havia acabat ja la reconquesta del que considerava que li pertocava, Lleida ja estava alliberada, Saragossa, el seu antecedor, l'Alfons el Bataller, rei d'Aragó, també l'havia pres i els musulmans ja no hi eren, i la resta del camí ja passava a ser bastant tranquil. Paral·lelament, la primera creuada no havia anat gens bé. I els templers, els hospitalers, totes aquestes ordres militars religioses, doncs, és clar, també es van tenien força poder. I Ramon Berenguer IV va fer uns tractes, que després els explicaré amb més detall, i protegir, els hi va donar terres perquè poguessin fer hospitals d'acolliment, terres per cultivar, que si quedessin i a més protegissin els peregrins que hi passaven. Fins i tot diuen que Ramon Berenguer IV va fer com un cos de guies pels peregrins il·lustres. No per tots, això. Pels peregrins il·lustres perquè els guiessin al llarg dels seus territoris. I els altres reis de la península ibèrica feien igual. Aleshores, a l'arxiu de la Corona d'Aragó tenim aquest còdex calixtí molt més humil perquè el va fer un monjo de Ripoll, l'Arnau de Mont, que va anar a Compostela, va trobar, va veure, va poder veure el verdader còdex calixtí tan ben editat, li va agradar tant, que aleshores ell el va copiar, però és clar, dibuixos no, miniatures no. Però va fer una cosa curiosa, que jo quan el vaig veure en viu em va fer gràcia. Les majúscules és amb l'únic que hi ha color i va anar alternant blau i grana. Mira, li diria, s'ha de dir que són dos colors que ja als nens petits ja els hi agraden, I perquè no surt el rosa, si no ho farien amb rosa, que és el que guanya més, quan són els nens petits. Però ell va fer aquest llibre i l'any passat hi havia una exposició en l'arxiu de la Corona d'Aragó i el vaig veure en directe, perquè si no jo ja havia anat a l'arxiu i allà te l'ensenyen, facsímil, així, però no és el mateix que veure'l de debò. Veu? Aquest és el llibre, està obert en una pàgina, però es veuen aquestes lletres majúscules i al costat veuran que hi ha una de les pàgines que hi ha en aquest manuscrit que recull la música dels himnes que cantaven els peregrins i les notes, em sap greu perquè no ho deuen veure molt bé, Però és clar, com és una cosa del segle XII, la música no hi ha pentagrama ni tetragrama, Són neumes, és escriptura pneumàtica, que en deien. Que les anotacions, és clar, pugen i baixen i cada escola cantorum ho feia d'una manera. Per això després el Guido d'Arezzo ja va fer el pentagrama, les notes, cada una tenia el seu lloc, perquè era molt més fàcil la interpretació. Però és curiós veure aquestes anotacions. Clar, jo ja ho vaig voler ensenyar als més grans, però quan fas el que trobes és tan reduït de mesura que si ho amplies queda tot esborronat. Però se'm faci una mica la idea. I també, com el camí portava perill, doncs els atracaven, els agafaven malalties i podien deixar la pell la gent. I es veu que era costum, doncs, fer testament abans d'anar-se'n. I aquest també és un testament del 1023, això és antic, del 1023, dient que com deixa una persona que es deia Geribertus, mira, quasi Gispert, i Bonus Filius, bon fill, es deia algun nom. Doncs va fer un testament per si de cas li passava alguna cosa. Què passava? Que totes aquestes poblacions que hi passava un camí ral que o era el principal o després encadenava amb el camí francès, que era el més transitat, més que francès, franc, era dels francs. Doncs una cosa importantíssima eren els ponts. Perquè mira, els ponts, ai, els riuets que tenim per aquí, de vegades es poden travessar amb pedretes, oi? Però és que hi ha rius de debò durant el camí. I si t'agafa una mica de fred i et mulles els peus, ja no te'l treus de sobre. Per tant, la construcció de ponts va ser fonamental. I n'hi ha de tota mena, d'un forat, de diversos forats, petits, grans, ostentosos, de tota mena. Jo ara els ensenyo uns quants. Aquest és el principi, molt a prop de Jaca, sobre el riu Aragón, que dona el nom a la regió. És un pont humil, com tants en podem trobar. El de Puente la Reina, aquí ja el riu és més important, els ulls del pont, més, és un pont ben maco. Hi havia un peatge sempre en aquests ponts, peatge. Oi? Aquest és un pont més de cap al segle XVI, la tècnica constructiva canviada, sobre el riu Pisuerga, és en un punt que fa dos ramals, per tant, suposem que en èpoques que no hi havia cap embassament i tota l'aire del degel de la serralada cantàbrica baixava, allò devia ser horrorós. Llavors és un pont molt ben preparat. Aquest és un pont ostentós. És el Puente de Órbigo. Aquí el riu passa, conforme, però després ja a la zona inundable, diguem-ne, una prolongació d'arcs i arcs i arcs i arcs. I també és conegut perquè es veu que hi va haver un noble fetxent del segle XV que se deia Don Suero de Quiñones, ja sona fort, que doncs va retar a tothom que es volgués disputar amb ell. I van organitzar un festival aquí, es veu, que van estar molt temps. I ara quan ho fan, perquè és clar, això trau gent, a tot aquest tros que es veu esplanat, aquí fan com un campament medieval i mira, fan festes. I ponts humils, això és l'entrada d'un poble petitó i tenen un pont petitó. Són com els altres, però en miniatura. I finalment, un intent de canalització de riu que va fer el marquès de l'Ensenada, que volia arribar des de Valladolid fins al Cantàbric. I es va començar a fer aquest canal. Hi havia les comportes. Després, amb les guerres, es van vendre totes per fer altres coses. Però aquest és impressionant. I passa el camí per aquí. Ah, ja m'ha tornat. Ara. Montserrat se'n va. Una altra cosa que van descobrir els governants que aniria molt bé és repoblar terres a prop dels camins i que hi hagués un orde religiós que acollís els peregrins i a part de les funcions religioses, doncs que també pel cansament, donar-los una mica de menjar, si se'ls havia de curar alguna ferida, en acolliment. Montserrat era un lloc d'aquests. Després hi ha Roncesvalles, que és dels únics, és l'únic, jo diria que fins i tot a l'època de la desamortització, l'any 1835 va ser, no es va abandonar, perquè tots els altres, com eren de comunitats religioses, van desaparèixer. En canvi, aquest, com era de canonges, escrits a la catedral de Pamplona, va continuar funcionant, i sort n'hi ha, perquè l'etapa que acaba aquí és dura. Si la fas a l'estiu, mira, sues, ja està, i pares si tens necessitat. Però si fa una mica de fred o agafes boira, fatal. Després n'hi ha torres religioses femenines, també. Jo aquí els he posat el de Santa Clara de Carrión, però n'hi ha moltes. Després Sagunt, que ara és una ciutat una mica decadent, però havia estat importantíssima. I aquí, i ja en aquest convent hi ha enterrat, els hi sonarà, Alfonso VI, que era aquell que surt a la pel·lícula del Cid, que diu que si va matar el germà, si no el va matar. No? Doncs aquest senyor, que es va casar 4 o 5 vegades, molt, està enterrat amb 4 dones. No, una després de l'altra es van anar morint. Però va sense, però només va tenir filles. I amb l'única dona, que és la cinquena, que va tenir un fill, era mora. Ves? I mira, i per això el va heredar una filla, que era aquesta donya Urraca, que es barallava amb tothom. Després, una altra cosa importantíssima, l'aigua i les fonts. Canalitzar aigua que no portessin infeccions. Hi ha fonts humils i fonts doncs, sumptuoses, com amb tot. Les fonts, les de l'edat mitja, no en queda. Bé, l'aigua sí que queda, però el parament, l'ornamentació no. Generalment són ja de renaixentistes i més cap aquí, les fonts, i sobretot de quan es va portar l'aigua als pobles. Això fa ben poc. I aquí hi ha, aquesta és la de Burgos, aquesta ja és de luxe. Bé, després es feien, a part dels convents i monestirs, es feien pobles i ciutats al llarg del camí. N'hi ha d'abandonades ara actualment, com aquesta, Ruesta, i van fer un pantà, va quedar la població, però no va quedar cap terra, per tant es va abandonar. Això és a l'Aragó. A l'altra banda del Pirineu, com els camins venien de tota Europa, doncs tots els que baixaven del que ara és França, Flandes, Països Baixos, i tenien molta tirada, doncs entraven per aquí, generalment. Jaca, també, que té una catedral preciosa, romànica. Saragossa, ara hi ha aquesta església que és de fa 4 dies, però diu que Jaume I va arreglar el lloc que deia la tradició, que la Mare de Déu havia aparegut a Sant Jaume per donar-li ànims, i ella va fer una capelleta allà, que aquí no arribava a Sant Jaume, que arribés a Saragossa, i ja s'hi podia quedar també. I era un lloc que tenia una significació. Pamplona, tot arreu hi ha banderoles del Camino, treia. Pobles així fortificats que hi havien estat els templaris. Aquí això es diu Castro Jeriz, al mig de Castella, un lloc preciós. I aquest té molta importància, que és Santo Domingo de la Calzada, perquè molts de vostès hi deuen haver estat, perquè hi continua passant com si fos un camí ral, també. Passes per allà. Esclar, aquell lloc va ser dels primers que es va condicionar perquè hi passessin els peregrins. Diu que aquest Santo Domingo doncs, va ser l'encarregat de fer el pont de la població sobre el riu Oja, amb fusta, de moment, i fer un hospital de peregrins. Els que ara encara porten l'hospital de peregrins, ells diuen que són els més antics, que mai han deixat de funcionar, i la veritat és que ho fan gent del poble, que es van tornant, i són molt amables i t'atenen divinament. esglésies. Oi, quan toco això, caram. Va. Ara. I aquí és que, esclar, quan es fundava una població nova i el rei li donava el seu favor, feien allò de la carta de poblament, i ho recordaven amb aquesta mena de monument, que no és una creu de terme, de vegades n'hi ha alguna de transformada, que en deien el rotllo jurisdiccional a Castella, perquè en recordança de que havien agafat la categoria de vila o de ciutat, el que fos. Però com posteriorment aquí és on, quan portaven presoners d'una banda a l'altra, és on els lligaven mentre els guardians menjaven, doncs esclar, va quedar com un senyal lleig. I hi ha moltes poblacions que quan hi va haver alguna revolució, alguna crema de coses, doncs, pum, aprofitaven i també trencaven el rotllo jurisdiccional. I n'hi ha molt poquets, per Castella queden pocs. Aquest és un lloc que es diu Boadilla del Camino, que és una preciositat, és molt maco. El Cebreiro, lloc emblemàtic, perquè és allò que has de pujar i zam, ja estàs a Galícia. Però hi fa un fred que pela. A tota època de la... Això és a finals de març, vam passar un fred, era una Setmana Santa, i neu, i neu, i neu. I hi ha molta boira, perquè deuen els vents de l'Atlàntic, els de les muntanyes, allò, deu fer un còctel que no... És dur, perquè està només a 1.400 metres, no és res, però molt fred. Grans catedrals. I si les catedrals tenien relíquies, podien recaptar més, perquè allà s'agafaven indulgències i la catedral era més fabulosa. Tenim la de Burgos, la de León, la d'Astorga, que està al costat del palau que va fer Gaudí, que mai ha servit de casa de bisbe, perquè això no pot servir, no era utilitari. I finalment, l'Obradoiro, que és curiós que l'amplien al segle XVIII, que és quan no hi ha d'aquí i quan hi ha molt pocs peregrins. Però com resulta que des del segle IX, em sembla, hi havia una cosa que en deien el voto a Santiago, que era que sempre que hi havia una campanya guerrera, el que fos, a la catedral de Santiago li corresponia una part. Per tant, cada any hi anaven diners. I esclar, tenien diners. I per això dius, caram, aquesta església, l'Obradoiro, que necessitaven tota aquella plaça per fer-la d'obrador, per construir tot això. I és això que hi havia diners, encara que per la resta no gaires. I aleshores una cosa molt important era els hospitals de peregrins, que allà els he insinuat, després al final els hi diré, però que era, esclar, és fonamental que després de caminar hores i hores i hores, allò de trobar un lloc que t'obrin la porta i et donin aigua, encara que sigui aigua, i que puguis estirar-te i que no hi passis por. Ara et fa il·lusió, doncs en aquella època que no hi havia de res, devia ser fabulós, que te poguessin acollir. I a més et donaven sopa calenta, clar, està molt bé. Aquest ja... i això és la visió dels Albert, el de Roncesvalles, des de dalt de tot, que dius, ui, ja arribo. Dicem, perquè allà portes 6 hores caminant, dius, ai, que bé. Diu, ara hi arribaré en mitja hora. I no, trigues una mica més, però bé, s'arriba bé. Aleshores, aquí a les catedrals, a la de Girona i a la de Barcelona, hi és, hi havia la Pia Almoina, que estava al costat de la catedral. Era un edifici amb un doble ús. Servia en forma per peregrins, però també per gent sense sostre, per gent pobra. I allà els hi donaven menjar, els hi donaven sostre. Ara això sí, no s'hi podien quedar. És allò, un dia, dos, com ara. Ara el vers funciona igual. I la Pia Almoina, i aquesta és una pintura del de Lleida, de la Pia Almoina de Lleida, que es veuen els tres. Aquest més ros és un pobre de solemnitat, perquè quan el veus de prop tot és, això és com un cabell brut i despentinat. Aquí hi ha un caminant i després un peregrí, perquè sempre se li nota la petxina, la vieira. Hi ha gent que es vol entretenir dient que el camí de Sant Jaume és com un lloc joc de loca, que has de passar dificultats i superar coses. Home, té la seva part, eh? I doncs, en l'època que els camins eren molt més d'usos de transitar, doncs era possible que et robessin, que et quedessis a l'intempèrie, que et perdessis pel camí, perquè no hi havia indicadors, eh? Ara vas trobant fletxes, llavors no. I el joc de l'oca, si el pensen una mica, és allò de la presó, que si l'hostal, eh? I tiro una altra vegada, tiro endavant, tiro enrere, amb el joc dels daus. Així. Aquest camí també va servir per comunicar-se les troballes artístiques i aleshores les pintures, per això hi ha temes que es van repetint, que són comuns, també l'arquitectura. Aquí hi ha Sant Martí de Fromista, que és una església romànica treballadíssima, i també pots anar veient que un mateix constructor el devien llogar d'un lloc a un altre. Llavors hi ha un reguitzell d'esglésies que tenen un aire, i de pintures passa igual. Un se li devia ocórrer pintar les estacions de l'any, amb les feines del camp, com quasi tothom era pagès, fabulós, es va repetint, i tota una arcada ja la tenien decorada. I això s'ho van anar comunicant. I aleshores això de les ordres militars, que és molt curiós, també s'han explicat moltes llegendes, eh? Però quan tu mires i vas llegint i et vas informant, clar, aquesta gent van sorgir amb les creuades. Les creuades surten malament. Per fer tota l'empresa de les creuades, primer havien de ser gent noble, que tinguessin diners. La gent, perquè els protegissin i així, els hi regalava propietats, feia testament a favor d'ells, i amb 100 anys van fer un patrimoni enorme. Tan gran era aquest patrimoni que el rei de França va pensar: aquests tenen més diners que jo, i aleshores van començar a fer córrer que tenien costums llicenciosos, que eren uns pervertits. Miri, tot arreu n'hi ha de gent dolenta, però els reis aquells també en devien ser, i els seus ajudants. La qüestió que van fer... Ah, perquè aquestes ordres depenien directament del papa i només els podia donar ordres i jutjar ells. Però en aquesta època el rei de França va fer presoner el papa i li va anar fent un xantatge, i al final, pues, allò que diu, més val que em morin uns quants i puguem viure en pau. I n'hi ha uns que van morir a la foguera. I què va passar? Que el rei de França es va quedar els diners dels templers. Perquè ara parlen el tresor dels... El tresor, els diners que tenien. I va voler que tots els països de la cristiandat ho fessin. I com a la península Ibèrica, amb això que eren terra de frontera, a la primera, durant tota l'edat mitja, amb l'islam, doncs era un terreny propici perquè les ordres militars també hi estiguessin. I tots els reis demanaven al papa que els hi deixés venir. Què va passar? Que també van voler que aquí els empresonessin, els condenessin, però s'ho van prendre una mica així. I aleshores van fer una entesa, que era que els béns de l'ordre del temple es repartissin amb les altres ordres. I per això, quan un viatge per Espanya troba tantes ordres militars, Calatrava, Montesa, Santiago, Sant Juan de Jerusalén, van sortint ordres i venen, són hereves d'això. O sigui, van repartir, van fer un arreglo que van repartir els béns entre aquestes altres ordres religioses. I després també l'ordre del temple feia una cosa, feia com els bancs d'ara. Si un s'anava a fer el camí i necessitava diners i no els tenia en metàl·lic, però tenia propietats, les hipotecava en l'ordre del temple. Llavors el tracte era que el valor dels diners que volien hipotecaven una part de les propietats. Si tornaven vius, continuaven disfrutant d'aquells béns fins al dia que es morien, que passava l'ordre del temple. Si es morien, passaven directament a l'ordre del temple. Clar, els fills... doncs no els hi agradava gens en això. com passa també ara, que de vegades hi ha fills, oi, que depèn dels pares que fan amb l'herència, tampoc els agrada. Doncs passava això. Però, esclar, l'ordre aquesta va reunir molt patrimoni, moltíssim. I ara, els últims, aquests... perquè ho sàpiguen, que durant aquesta primera part de l'edat mitja, segle XI, XII, XIII, gent que va anar a Santiago, que és famosa, per exemple, hi va anar un abat de Montserrat, que es deia Cesari, que just quan el comte de Barcelona es havia alliberat del vassallatge amb el rei de Franc, el rei segon era, i ell, l'abat aquest, volia ser consagrat pel bisbe de Santiago i no pel bisbe de Narbona, perquè era franc. I aquest va ser el seu viatge, anar allà. Després hi va anar també Sant Ermengol, el coneixeran, eh? Ripoll, en sé què és. Després també la comtessa Ermessenda, que era aquella dona que lluitava, va viure anys, i també va anar fins a Santiago, la senyora. I una altra és una persona molt més específica, Sant Francesc d'Assís. N'hi ha bastants indicis que va entrar per Navarra, diuen, per anar a Sant Jaume de Galícia, i després va tornar per Catalunya. I diuen que quan va passar a prop de Vic, cap allà a Roda de Ter, es va sentir que ja no podia més i allò es va estirar. I el van socórrer una gent amb una font, que hi havia una font a prop que ell no l'havia vist. I diu que li diuen la font de Sant Francesc si moria. Però es va retornar i va viure anys, li va quedar força per anar-se'n a parlar amb el... quin era? El Suleimà? Ai, bueno, allà a Turquia va anar. A veure si podia fer una treva i pau, però no li van deixar fer. No els moros, no, els cristians van dir que no, que s'havia de conquerir. I aleshores, fa ara 50, 60 anys, allà l'any 62 hi va haver un grup de gent d'Estella, d'Izarra, allà a Navarra, que van dir, anem a provar, a veure això del camí. Però, esclar, no estava marcat res. Havien fet moltes carreteres noves. Tots els camins havien quedat tallats. Per tant, era dificilíssim. Passo una mica més i l'any 65, 1965, és any sant, perquè cau en diumenge. Que això el calixt aquest del Còdex Calixtí ja ho va dir, que sempre que Sant Jaume caigués en diumenge hi hauria una indulgència plenària, seria un any jubilar, tot això. Doncs l'any 65 hi era, i coincideix en què era ministre el Fraguer Barne. I com era gallego, doncs mira, devia tenir aquesta arrel. I aleshores, i ministre de Turisme i d'Informació. I ho van fer una mica de moguda, van fer un lloc que es pogués dormir a Santiago, que en deien el Burgo de les Naciones, però va quedar després ja una mica perdudet tot això. Es van animant i hi havia un rector, el Cebreiro, que es deia Elías Baliña, que aquest senyor doncs el van destinar molt jove al Cebreiro, als 30 anys, que estava fet una ruïna. Totes les cabanes, les pallozes que allà estaven caigudes. I aleshores l'home s'hi va prendre molt interès, es va informar molt i va anar-ho animant, almenys de dintre Galícia. I diuen que com tenia pintura groga de l'última reforma de carretera que havien fet, doncs és les fletxes grogues aquestes que troben al camí, doncs ell, sense saber-ho, se les va inventar. Perquè la gent no es perdés amb això de la boira que els hi deia, que és molt inhòspit, doncs anava marcant el camí. I això va anar, i és una cosa que es va anar dient persona a persona, és allò del boca a boca. I més endavant ja vam començar a mirar a veure amb això de la UNESCO que declara en patrimoni de la humanitat i així. Van començar-ho a mirar. I a l'any 87 ja el declaren itinerari cultural. Ja comença a sonar. I a l'any 93, la UNESCO, Patrimoni de la Humanitat. Caram, i és allò, comencen a parlar i la gent anirà coneixent. Clar, tots els països europeus, aquells que han vist al principi, que, aquella xarxa de camins, al segle XVI, XVII, amb les guerres de religió que hi va haver, que tots vam acabar barallats amb tots, guerres permanents, epidèmies, perquè és clar, les guerres porten gana i epidèmia, doncs el camí havia anat desapareixent. Ja no se'n parlava, per exemple, els anglesos, a l'època d'Enric VIII, que hi tenia molta tirada a venir, va prohibir els viatges. Si volien fer-lo particularment, sí, però es veu que organitzaven els viatges col·lectius, perquè anaven més tranquils i més segurs, doncs prohibits, desapareixen uns. Alemanya, totes les guerres de religió, el segle XVI va ser un no parar. Doncs és clar, entre uns que van passar al luteranisme i els altres que vivien voltats també de guerres, doncs ja no es bellugava ningú. Els Països Baixos el mateix, va quedar als Països Baixos una part catòlica, una de reformada, tampoc qui es belluga quan hi ha guerres, hi ha malaltia, hi ha por, no. Els poders tampoc ho fomentaven, doncs va quedar diluït. I quan això de la desamortització pràcticament es donava per perdut, ja ningú, era una història, una llegenda, però poca cosa. Amb tota aquesta potenciació es van animant i jo vaig fer el primer, el 93 no, aquí hi ha una cosa que van fer l'any 93, que tornava a ser any sant, que van inventar-se la mascota aquesta, és l'època de les mascotes, el naranjito, nosaltres teníem per les Olimpíades el Kobe, i quan miren aquest peregrí que va com amb unes banyes que representa el barret, doncs van fer aquest logo i es van estenent i van fer quantitat de fonts, senyalitzacions, en els castellans se'ls hi van encomanar, van fer. Per aquí a Catalunya, clar, resulta que els camins d'excursió eren els camins de Sant Jaume també. És clar, eren els camins rals que comunicaven, per exemple, el que venia des de Sant Pere de Rodes, xum, des de Barcelona, Montserrat, Lleida, tarà, des del sud, des de Tortosa. Xum, xum, xum. Clar, tot, i tot s'anava reunint, els de Catalunya es reunien a Lleida, després els de l'Aragó va haver èpoques que s'unien a Puente la Reina, sobretot, i fins que quedava un gran camí que la gent anava molt tranquil·la perquè eren molta gent. Es van fer nous albergs perquè n'hi havia molt pocs, havies d'anar de fonda i sempre és molt més car i l'ambient no és el mateix. I fixin-se el boom, que de vegades fa una mica de por. Jo he posat aquí l'any 72, que hi vaig anar de viatge de nuvis, que veies gent, sí, ja es veien coses, però diu que van demanar la Compostela, o sigui que com a mínim havien fet 100 quilòmetres abans d'arribar, 67 peregrins. Es devien conèixer tots. Llàstima que devia arribar un dia un altre. A l'any 95, que faig el primer camí, hi ha 19.821, La saltada és... I l'any 2004, que era any sant, que hi vaig tornar a anar, ja és una xifra que l'has de mirar. 179.994. Tot això, clar, té el seu pro i el seu contra. Qui ha fet el camí a peu ho sap. Quan hi ha poqueta gent, no molt poca, això no es va bé, però quan no n'hi ha gaire, doncs et vas coneixent, vas xerrant, tothom va tranquil, trobes lloc per dormir tot arreu. Quan passa això, quan arribes a Galícia, sembla la batalla per trobar lloc. Perquè, és clar, si no arribes a les 10 o les 11 del matí a l'alberg, no n'hi ha. Llavors anar buscant fondes, hotels, que uns terrissen, altres no. Però és com desagradable perquè passes a veure el company de camí com si fos una mica un enemic, un competidor. Perquè si arriba abans, tindrà lloc a l'alberg i si no, no. I això fa estar una mica inquiet. I com es concentren els mesos del bon temps, doncs, clar, juliol i agost és com una batalla. Et donen, a més, s'han adaptat molt els temps a la catedral. Et poden donar la Compostela amb llatí, tot, però si tu no ets creient i no hi vas per cap motiu de creences, et donen aquesta que és més laica. Llavors és en castellà. L'altre és en llatí. Eh? Sí. Aleshores, per anar seguint el camí, la gent va fent coses, té idees. Aquí, res, era una autovia que havien obert i passava, havies de fer una volta cap amunt, i com passaves per un lloc hi havia una serradora, hi havia ple de trossos de fusta, mira, la gent posa creus. Qui ho ha dit? Un ho fa, els altres ho segueixen. En canvi, de vegades són coses, pedres, còdols, aquests, palets de riera, doncs mira, unes construccions meravelloses. Les senyals ara són a tot arreu i de tota mena. N'hi ha que ja serveixen per dues coses, pel camí de Sant Jaume, que llavors té la petxina i és blava, o pels GRs, que llavors és vermell i blanc i ja està. Aquí n'hi ha de tot. Al sud de tot, Andalusia, també hi ha un camí. I hi ha tants camins com persones. I ara els hi faig una cosa. Veig que falten 6 minuts. Jo crec que amb 10 ho faré. Si decideixes fer el camí de Sant Jaume, ja els he dit al començar, cada un pensa com ho pot fer i com li ve de gust. I segur que si és com ell ho ha fet, li agrada. I potser quan el faci descobrirà que el pot fer d'una altra manera. Primer hi han d'haver preparatius, perquè, és clar, improvisar és una mica perillós. Eh? També has de tenir una mica la idea. Llavors, preparar-ho, t'ho has d'escriure, després no es compleix el peu de la lletra, però t'ho has d'escriure, els quilòmetres que faràs cada dia, perquè no ho saps, tots anem d'excursió un dia. Però clar, 6, 7 dies, 8 dies, 9 dies, oh, i anar acumulant, passen coses, eh? El cos protesta de vegades, i al final s'hi acostuma, o protesta. Van bé també informar-se de guies, a les biblioteques n'hi ha que són fantasmades, una mica, expliquen unes coses misterioses, no res, i altres són molt tocant a peus a terra, altres són més espirituals. Els catalans hi són bastant aficionats a figuies d'aquestes. Tinc la d'aquest monjo de Montserrat, el Ramon Mariner, que aquest feia una ruta que jo quan ho vaig llegir, no, 40 quilòmetres al dia, no. El meu cos, ell sí, i encara li sobrava temps. Sí. I ho va fer, res, en un mes escàs, i quedant-se un dia a cada monestir important. O sigui que, una cosa, aquesta del mig que diu, que està en castellà, perquè és la traducció, guia culta del Camí de Santiago, és un senyor del Centre d'Estudis Salvatans que ha fet una guia, que escolta, t'hi trobes, és real, no expliques-ho pas de duro. Després hi ha novel·les que són una cosa que no els aconsello, jo almenys, les del Paolo Coelho. Quan parla del Camino, allò no és Camino ni res. Que una persona es pugui perdre durant 7 dies en una etapa, per molt que estiguis a Navarra, ah, va, no t'expliquin històries. Bé, i a més me'n vaig enterar que no l'havia fet. Feia trossets petits i anava prenent notes. Però caminar allò, no. No. I això es nota, eh? Una pel·lícula que està força bé, menys una escena que no m'ha... que es diu The Way, una escena que surten uns gitanos, que és un tòpic. Eh? Però la resta està força bé, si un dia la veuen o allò que amb l'ordinador pots veure, està bé. I fa, mira, el dia 14 de novembre, un senyor suec que fa estudis sobre els beneficis que fa la natura en les persones, el conviure enmig de la natura, diu, no sóc catòlic, però el camí de Sant Jaume em va restaurar. Resulta que li va anar a la mar de bé. Pues perfecte. Clar, estàs tot el dia a l'aire lliure, és fabulós. Has de pensar en qui aniràs. Jo he anat des de persona amb 70 anys fins a criatura amb 8. I mira, tot ha anat bé. L'hem fet diferent, però molt bé. Com? Generalment vas a peu. Però hi ha qui va amb bici, els senyors sobretot s'ho passen, van... marxen, fan una colla d'homes i van, en trobes molts, 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 en bicicleta. En ruc, que hi ha algú, jo en cavall no n'he vist mai cap, però en ruc sí, era un senyor de Flandes que feia mesos que caminava. Mira, estava jubilat i ell anava fent, tenia resistència. Les fletxes. Comencem per la groga, que és ben senzilla. Després, cada població diu, a veure quina petxina jo faré més maca que el veí. Llavors, anirant, acabem amb el disseny, aquesta de Logroño, que sembla pintada, però no ho és, de metall. Bueno, a totes les poblacions que passa el Camino, et trobes les fletxes, totes. Amb què? Això és fonamental. Has de dur la credencial, si no, no vas amb un alberg. I l'has de portar i que te la segellin. Posen número i ho fan força bé. I fan bé perquè si no seria un lloc de colar-se gent que seria fins i tot una mica perillós. I com només hi pots estar una nit, no s'hi pot quedar. Si algú està molt malalt, l'auxiliaran, avisaran, però anirà cap a l'hospital ara, que ja tenim hospitals, no cal estar aquí. Després et vas entrar als transports, perquè és clar, quan hi vas has d'agafar un transport i el cotxe no t'és gaire útil si has decidit anar a peu. Llavors, mira, els trens, he anat veient l'evolució dels trens, ara ja es va... cotxes de línia, això és una arribada a Roncesvalles amb una boira, aquesta vegada veníem de Pamplona, autobusos urbans, perquè et passa que quan ja l'has fet dos o tres vegades, no me n'avergonyeixo. Quan ja has fet una vegada entrar a Burgos i saps que t'esperen 5 quilòmetres o 6 de passar per una zona industrial, de travessar autopistes per sota i per sobre, de donar la volta a un aeroport, et ve un agotament, quan ja l'has fet una vegada dius, mira, ja ho dono per fet. Perquè allò que deia aquell senyor, l'entorn beneficia. Però allò li és sentir camions i vent i bosses de plàstic que s'encasten. És horrorós. Doncs hi ha uns autobusos urbans que et fan aquests quilòmetres i dius, ja està, ja l'he fet. Aquí, Burgos, ho vaig fer així la segona vegada. Aquí, ui, perquè això era Galícia, això que els he dit que és la batalla per trobar el lloc. Doncs vam arribar, i nosaltres feliços, vam arribar a primera hora de la tarda. Des de les 11 que no hi havia lloc. I dius, i ara on anirem? Era l'estiu, però no, i a la nit. I llavors comences a preguntar, i al final un va anar caminant, i va trobar un càmping. I ens va venir a dir, diu, el del càmping, diu que ens hi podem quedar, que té uns bungalows de fusta. I dic, ai, quan cobren? Diu que ens hi podem posar tots. Com anaven 6, ens va costar bastant barat. I llavors diu, i ara vindrà per carregar-vos a vosaltres i les motxilles. I sí, era il·legal del tot això, perquè allò tots hi vam cabre i embotits i vam passar la nit amb una caseta de fusta ben mona. I després, quan arribes a Santiago, tens dues possibilitats. O tornes amb el tren, que es fa una mica pesadet perquè dura moltes hores, o vas amb un avió, que si l'agafes amb un any de temps et costa baratíssim, però si l'agafes amb poc temps no. Has de preveure un molt temps, però llavors et costa barat. I mira, tornes i ja has caminat, ja has arribat al lloc. I de vegades tens sorpreses. La primera vegada, al passar pel monestir de Samos, passem pel claustre i dic, oh, aquest senyor, era l'any 95. I no sé si el reconeixen, està a perfil. Perquè a mi ens feien goni retratar-lo. Ah, per l'hàbit és un monjo de Montserrat, perquè si el coneixia, el que sia Maria Just. I mira que te n'enteres, en aquell monestir de Samos, a Galícia, cantaven desafinat, horrorós. I ell, com era visitador en aquella època, que ja no era abat, i era visitador de la part nord, em sembla, que agafa de la península. Doncs se'n va anar allà i s'hi va estar 2 anys. I els va ensenyar a cantar, a afinar, a preparar les vespres que la gent pogués seguir-les, allò amb un llibre. I aquest senyor s'estava allà, d'en tant en tant, marxava i tornava. Doncs ara, quan hi vaig estar, el 2009, afinaven. Cantaven i tenien més monjos. Mira, escolans encara no. Però és que hi fa una humitat, perquè és un monestir que està al riu. La paret està al costat del riu. I fa una... Entre que és enclotat i l'aigua... Oh, no és com Montserrat, que hi fa fred però sec. No, no. I el que és més normal és trobar-te a Sant Jaume, que te'l pots trobar de dues maneres. El guerrero, que no el retrato, perquè jo ho feien els homes, i el peregrí, que són generalment uns Sant Jaumes petitons, humils, discretets. I bé, van caminant, és un peregrí, i són bufons, però els hi asseguro, una cosa així, no més gran, o sigui, gens ostentós, ben humil. I ara hi ha les escenes quotidianes. Això ho deixo perquè ja no tindrem de... Això és fonamental, I aquí la roba no l'he agafada. Si vas a l'estiu, portes poc equipatge. Llavors hi ha coses fonamentals. Has de portar la credencial, això la primera, portar les teves medicines, les habituals i les que pots necessitar. Vol haver mal de panxa, mal de panxell, que és una altra cosa, mals musculars n'hi ha, de vegades, les coses de netejar-te, un sac el més petit possible, si vas d'estiu, jo en tinc un de seda, que és així, perquè tot pesa, tot gaire. I després la roba de posar-te i de treure. Generalment pots secar amb el sol de la tarda, si arribes d'hora se seca com un bacallà, i si agafes un dia fred, plujós, ara estan tan moderns els albergs que tenen rentadora-secadora. I si vas a una colla de 5 o 6, poses tota la roba i ens hem acabat 3 euros així. I dius, bueno, mira, encara. I si no, portes més equipatge i una motxilla més grossa, No passa res. Però al final casca una mica la motxilla. I llavors això són escenes que et trobes. Aigua no potable, però que em prens. No passa res. Ai, un rat... Miri, uns ratolins que ells en diuen topillos, però són uns ratolins més, un morret més llarg que mengen els cereals. I a través del camí, zum, zum, zum. La rentada de roba i la secada, després de la dutxa, perquè això si arribes al refugi, jum, i tant és que és calenta o freda, és igual. Estiraments, perquè segons quina etapa, si és d'aquestes de Castella que diuen no, si és tot pla, mentida. Puja i baixa, puja i baixa. Cada poble està en un torrent o en un riu i has de tornar a pujar. No són desnivells grossos, la mitjana és 600, però tu puges i baixes i al final cansa. Llavors els estiraments van molt bé. Un bon àpat al migdia. Una... migdiada, tampoc fa nosa, no molt llarga, com matines. Aquí mentre es dorm se seca i ja està. Pinces, això va molt bé, Hi ha albergs que en tenen, però albergs que no. I unes pincetes petites van molt bé. Hi ha albergs amb uns hospitalers agradabilíssims que de tot el món en trobes. S'estan allà 15 dies, no cobren res, i això es nota. O sigui, tots els albergs, que hi ha gent voluntària, l'acolliment és fabulós. A més, són gent que l'han fet, el camí, l'han viscut. Llavors els hi fa il·lusió, doncs, acollir. En canvi, els albergs, que són d'administracions, com passa a Galícia, que tots són de la Junta, són unes persones que els diuen, mira, aquest estiu tindràs feina. I s'asseuen allà, donen el llençol d'una protecció pel matalàs i ja està. I 5 euros i ja està. Però no hi ha acolliment. Ho han fet a fi de bé, però és una altra cosa. A Castella sí està, però molt bé. Les farmàcies, bueno, farmàcies i altres botigues, tot és pel peregrí, perquè alguna cosa necessites. Aquí hi ha gent ingeniosa, rellotges amb hores de tot el món, de gent que fa el camí. El súper, que has d'anar a comprar alguna cosa que no es faci malbé per esmorzar i per sopar, en el plan que nosaltres ho fem. De vegades hi ha un sopar col·lectiu que els hospitalers tenen la bona fe de fer-lo i t'asseus allà, tu també treus el que portaves i es comparteix. De vegades hi ha gent que el fa i canten, això, la música sempre hi és present, i doncs quan arriben a una població diuen que podríem cantar, i si el capellà és amable, canten. Aquí era Roncesvalles, i aquest era un senyor que va tenir un accident a Carrión de los Condes fa anys, i com el van atendre tan bé i el van ajudar tan bé, cada any ve dels Estats Units i els hi fa un concert. Doncs mira. I això també són uns convidats que de vegades apareixen. Les xinxes, que són una cosa petita i pitjor que els... Bueno, els polls és pel cabell i això és pel cos. Jo he de tenir una pell que no m'agafen, no m'han picat mai, pels que m'acompanyen van vermells. Ho has de dir a l'hospitaler i miri, van tirant coses. Passes per les ruïnes de Tapuerca, aquelles que investiga l'Eudal Carbonell. Et pots trobar el Gaudí a León. Amb grups que vas fent la ruta. Estàs sempre en plena natura. Això era un niu a Corrion de los Condes, amb unes famílies de cigonyes. L'art de Sant Martí, perquè si abans t'ha plogut, quan para de ploure tens la sort que el pots veure de banda a banda, eh? Perquè com és pla, fabulós. L'ombra, pots fer uns estudis de l'ombra, quan veus l'ombra llarga dius anem bé, però a mesura que passa el dematí es va fent curta l'ombra, i quan no veus quasi ombra has de ser el refugi, perquè llavors és quan el sol aplatana. Aquí, ah, ja ha tornat a sortir allò. Punyal. Ara, de vegades pots agafar una tempesta horrorosa. Això era, arribant al Cebreiro, una pedregada, un mal horrorós. Perquè les pedretes anaven passant i et taladraven. I com anàvem amb pantalons curts, què havíem de fer? Doncs au, la capelina no et serveix de res. Ara, quan tornes, et sents, bueno, el superheroi, perquè has passat una cosa, has lluitat amb la natura, no t'ha passat res, perquè vèiem caure els llamps de punta, eh? Era, i no hi havia res per protegir-se, com poden veure, però té la seva emoció. I després l'endemà ja està. O un vent d'aquells que se't posa per les orelles i t'ho fa volar tot. I de vegades, mira, ara que estem al temps de Nadal, el vesc. Està ple a l'època de la Setmana Santa, els arbres encara no els han crescut les fulles, i veus tot d'arbres plens de verdors. Doncs quan t'hi costes és el vesc. Allò que és un paràsit, aquí es nota. Perquè moltes vegades són pomeres, eh? Abandonades, però pomeres. Després, uns aiguamolls, bueno, maresmes, com bé vulgueu dir, però a ple a Castella, eh? Tota la part central, la província de Palència, hi ha una quantitat d'aigua, un riu i això dels aiguamolls, i hi ha moltes aus, per això hi ha tantes cigonyes també. Però esclar, llavors ho veus, si vas per l'autopista no veus res, perquè passa allà al darrere i no te n'enteres perquè queda una mica més enfonsat. I cada dia veus sortir el sol i el veus pondre's. Que això és allò, viure amb el ritme solar, que ha de ser molt agradable. I els alberts, us els passo, aquí es veu de tots els estils, has de fer una mica de cua, però és igual, xerres una estona, et fan deixar les botes a fora, veu, aquí era un convent, hi ha alberts petitons, alberts que són la casa parroquial, que el rector ja no hi viu, llavors ho tenen. Preciós, allà rentes, dutxes, d'ors, el cepillo, per posar els dinerons. La quota, mira, és la voluntat, si no pagues, no pagues, eh? Tots aquests de voluntaris, hi ha llocs que et diuen 3, altres 5. El més dur dels alberts, però el vam agrair, perquè vam arribar a un albert, que era una casa de poble molt petita, a l'Aragó, i no hi havia plaça. Ho van dir, no se preocupen, lo arreglaremos. I tant, ens van enviar a una ermita, amb una tempesta que hi havia negra, allò, que es veu, i diuen, l'ermita se ponen los sacos. Mira, érem els amos de l'ermita. Vam posar els sacs, ens havien deixat unes mantes. Ara, és l'única vegada que he tingut un mal a l'esquena, que quan em vaig despertar, vaig dir, ara caminaré o no caminaré. Perquè era una cosa això de dormir a terra dur, molt dur. Però vaig caminar, bueno, una pastilleta, i ja està. Un portava pastilletes i vaig prendre una pastilleta. Altres són molt grans, antics pensionats i així que hi havia. I miri, allò dels contenidors, doncs també hi hem dormit, que s'hi dorm la mar de bé. Aquí, bueno, Santiago, i continuarà, esperem. Esperem. I aquí hi ha el celler. I ja està. Jo ara...
No, segur que sí.
Digui'm, digui'm.
No, que jo li volia preguntar, la credencial on es demana?
Mira, les credencials generalment les pots demanar a tots els bisbats, es poden demanar. I aleshores també, si es comença el camí amb un lloc important, Roncesvalles, Sant Joan
perdona,
Piriport...
Perdona, a Sàrria nosaltres començarem.
A Sàrria el mateix Albert en donaran, el compraràs allà.
I si no vas a l'Albert, ha de ser allà.
Mira, i si voleu estar més tranquils, s'escriu al bisbat de Barcelona.
Perquè, esclar, nosaltres a l'Albert de Sàrria no hi estarem.
No, esclar, perquè arribareu.
Començarem a caminar a Sàrria.
I depèn de quina hora sigui, estarà tancat l'Albert.
Clar, de bon dematí.
Perquè els obren allà a les 11, 12. Doncs, si voleu estar tranquils, jo la primera vegada estàvem tan inquiets, perquè no ho sabíem, que vam escriure al Cabildo de la Catedral de Santiago, que ens enviessin contra reemborsament la credencial. Però no cal. En qualsevol bisbat hi és. I ara el de Barcelona ho tenen. A la Seu d'Urgell, el de Girona. I no ho sé. On? Sí, no, per això, pel de Barcelona. I si no, s'escriu o es truca... informen. Ah, i també hi ha, perdó, les associacions del Camí de Sant Jaume. N'hi ha una molt important a Sabadell. I segur, com buscant a internet, busques, et poses en contacte amb ells i t'ho solucionen. Perquè les associacions, pensin que són els encarregats de marcar els trams. I això, si no estiguessin marcats, sí que ens perdríem, eh? Perquè un coneix el seu país... Però quan vas a un altre territori, tu què saps? Sí que sempre has d'anar cap a l'oest, ja, a sol ponent, però pots anar cap allí, cap allà, i tot és cap a l'oest. I les fletxes, i això ho fan les associacions. I treballen, treballen. Oi, és que he acabat una mica tard.
Algú més s'anima? Doncs moltes gràcies. Bueno.